Bona nit. Començarem aquest ple ordinari d'aquest mes de juliol, just abans del mes d'agost, que és un mes de vacances d'una gran part de la gent que treballa a l'administració. Com és habitual, si alguna persona vol prendre la paraula, no, doncs començaríem. En primer lloc, disculpar la Mariona Pasqual, que avui no ha pogut venir, i la Laura Costa, que ens acaba d'enviar, que està la Renfe la té penjada a l'alçada de Cardedeu des de fa ja molta estona i esperem que es resolgui i, per tant, que pugui arribar al ple. Començaríem, doncs, pel primer punt, que seria l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió ordinària del ple municipal del 25 de maig i l'acte, són dues actes, la de la sessió extraordinària del 28 de juny. Entenc que quedarien aprovades. Sí, Carmen? Sí? Molt bé. Passaríem al següent punt, que és la presa de possessió del càrrec del regidor municipal, el senyor Ernest Vilà i Pladevall, per la llista del partit de Convergència i Unió. Passo la paraula al secretari, el senyor Sergi Ribas.
Sí, faré la lectura de la fórmula de jurament que preveu la normativa legal. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Sí, ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà.
Bé, doncs donem la benvinguda a l'Ernest com a regidor i de ben segur que les teves aportacions doncs, contribuiran a millorar el nostre municipi Sant Celoni, que és la voluntat que tenim tots plegats. Passaríem al següent punt, que és la presa de possessió del càrrec de regidora municipal de la senyora Andrea Peña i Ambatlle per la llista del partit Candidatura d'Unitat Popular, Poble Constituent, Poble Actiu.
Sí, tornaré a fer la lectura de la fórmula de jurament. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Sí. Sotmesa únicament a la voluntat popular de les veïnes i veïns de Sant Celoni i la Batllòria, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, pel referèndum, la independència i la justícia social als països catalans i per això acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer guardar la normativa vigent.
Molt bé. Doncs benvinguda, Andrea, aquí en el ple i al consistori. I de la mateixa manera que ho deia l'Ernest, doncs, desitjar-te doncs, de ben segur que contribuiràs també a la millora del nostre municipi, que entre tots intentem cada dos mesos en aquest ple i en moltes altres hores que hi dediquem doncs, fer-ho possible. Per tant, passaríem ara al següent punt, que és donar compte de l'informe emès per la interventora en data 17 de juliol de 2017 relatiu als reparaments efectuats des del dia 30 de març de 2017 fins al 30 de juny de 2017, sent les resolucions adoptades per l'alcaldia contràries als reparaments efectuats. En principi, en les informatives, els expedients els heu tingut a la vostra disposició els diferents grups. Per tant, passaríem al següent punt, que és donar compte de l'informe 4 de 2017 de gestió recaptatòria en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tal com vam comentar a la comissió informativa, la Sindicatura de Comptes ens envia un informe del nivell de recaptació dels diferents municipis on es poden veure comparatives, és un document molt, molt extens. En tot cas, podríem resumir que el nivell de recaptació del nostre municipi està a la franja alta dins de la comparativa de diferents ajuntaments, però està en l'expedient i en qualsevol cas a disposició dels grups perquè el vulgueu consultar o el vulgueu revisar. Per tant, passaríem al següent punt, que és donar compte de la resolució d'alcaldia número 1106 de contractació d'emergència dels treballs per la reparació del flonjall al carrer Mossèn Cilto Verdaguer de Sant Celoni a l'alçada del carrer Doctor Trueta. Això és un esfondrament no, del carrer fruit per al trencament de la xarxa Clavegueram, i aquestes actuacions s'han de contractar d'urgència i com a tal en donem compte. Ho vàrem explicar i comentar també a la comissió informativa. Per tant, passaríem al següent punt, que és donar compte de la resolució alcaldia 1393 de modificació dels membres de la Junta de Govern local. Com a conseqüència de la marxa del regidor Òscar Molés, el que fem és incorporar, i el que fa aquesta resolució és nomenar l'Àlex Vivancos com a membre de la Junta de Govern local. De fet, com que ja heu estat a les juntes, en aquesta última ja es va incorporar i per tant ja el vareu poder veure. El següent és donar compte de la resolució d'alcaldia número 1395 de modificació dels tinents d'alcalde, i fem el mateix. L'Òscar Molés era tinent d'alcalde, el C baixa, doncs vaig anomenar a l'Àlex Vivancos com a tinent d'alcalde amb la seva substitució. Per tant, passaríem al següent punt, que és donar compte de la resolució d'alcaldia 1445 de delegació de les atribucions d'alcaldia amb motiu d'absència de l'alcalde. En fi, això part de les meves vacances a primers de juliol, d'uns dies que vaig delegar amb la regidora tinent d'alcalde Magali Miracle, que va estar com a alcaldessa accidental aquells dies. El següent punt, que és donar compte al ple de les modificacions de capítol 6 de despeses aprovades per resolució d'alcaldia durant el primer semestre de 2017. Això ho vam explicar també a la comissió informativa. Transferències de crèdit de partides que formaven part de despesa corrent que s'han traspassat a inversions perquè s'ha considerat que aquella actuació era més una inversió que no pas una despesa corrent, i per tant el que fem és llistar-les, posar-les en ordre, i aquí podreu veure aquestes transferències, les que venen d'inversions aprovades l'any passat i les que formen part de les inversions d'aquest any. Per tant, passaríem al següent punt, que seria l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2017 mitjançant transferència de crèdit de la modificació de les bases d'execució del pressupost de la corporació. Aquesta modificació de crèdit bàsicament té tres punts que també vàrem explicar a la comissió informativa. Un primer, que és una transferència de crèdit, que és que passem diners d'una partida d'estudis i treballs tècnics de l'àrea de territori a una partida d'inversions d'esports per poder contractar l'estudi de remodelació del camp de futbol d'aquí de Sant Celoni. L'altra és una transferència també, en aquest cas, per equips de seguretat d'un dels vehicles, que també passa d'una partida que teníem genèrica per actuacions de seguretat amb una partida que s'ha considerat més adequada. És un tema molt, molt tècnic de partides. Els diners ja hi són, simplement es mouen. I una tercera que té a veure amb la connexió de les urbanitzacions a l'EDAR, que per fer-ho possible, en el ple ja hem portat a la seva aprovació el projecte al seu moment, la modificació de pla general, la resolució d'unes al·legacions, per tant, aquest és un punt conegut per tots els grups perquè ja l'hem portat. El que fem és fer una dotació econòmica per poder iniciar els tràmits que requereixen, entre altres coses, un estudi d'un plànol topogràfic, les anotacions marginals al registre dels costos que representarà a cada un dels propietaris i tota la tramitació de notificacions, que té uns costos, en fi, no prou importants, perquè és un volum important de persones a les que se'ls ha de comunicar i s'ha de fer el registre en les seves propietats. Per tant, aquest seria la modificació de crèdit que aportaríem. Si els grups voleu fer algun comentari, alguna pregunta, entenem que quedaria aprovat amb els vots de tots. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la pròrroga del contracte amb Partagàs Expressió per la gestió del servei municipal del Centre Municipal d'Expressió de Sant Celoni. Bé, sabeu, en fi, l'Escola de Música, el Centre Municipal d'Expressió, porta una gestió d'una empresa que es diu Partagàs Expressió des de l'any 2011. El contracte preveu dues pròrrogues de 2 anys. S'acaba ara a partir de finals de setembre el primer període del contracte. Per tant, el que proposem és una pròrroga de 2 anys, que és la que estableix el propi contracte. Sí, els grups, si algú... Sí, Eduard.
El PSC votarà a favor, però volíem preguntar, en el mes de gener es va aprovar una moció on es demanava fer un estudi que determinés quins serveis municipals actualment externalitzats són candidats a ser municipalitzats. I en aquells casos que quedi demostrat aquesta viabilitat, iniciar els tràmits per la municipalització dels serveis en el cas que aquest informe sigui positiu. No, era preguntar si aquest estudi s'està fent o es té intenció començar-lo a fer o...
En concret, en el cas de l'Escola de Música hi havia estudis previs en què ja s'havia analitzat això, la viabilitat de poder-ho fer, que s'havia fet en la legislatura anterior. En aquests moments no hem fet un estudi per valorar de nou aquesta situació. Sí, Enric.
Bé, bona tarda, bon vespre a totes i tots. En relació a aquest punt, bueno, com és sabut, fent una mica d'aquestes genealogies que acostumo a fer, 2 mesos abans de les eleccions municipals del 2011 es va aprovar en el darrer ple municipal d'aquella legislatura on governava Convergència i Unió aquest conveni amb aquesta empresa. Des del grup municipal de la CUP en aquell moment, just dos mesos abans de les eleccions, es va demanar que es deixés aquest punt damunt de la taula perquè s'entenia que era un punt delicat i que era preferible que s'estudiés a partir de la nova legislatura. En aquell moment vam votar en contra perquè creiem que justament s'havia d'estudiar la possibilitat de municipalitzar la gestió del centre d'expressió municipal i, per tant, entenent i seguint amb la mateixa lògica que ens vam posicionar aleshores, a l'any 2011, entenem que, evidentment, com que no s'ha fet, diguem, en els últims anys, un estudi que avali la municipalització, no hem pogut veure quins serien els impactes d'una possible municipalització. Per tant, és obvi que ara per ara, d'un any per l'altre, no podem revocar aquest contracte, però per aquesta raó nosaltres ens abstindrem i també reclamarem, com acaben de fer els companys del PSC, la possibilitat de que s'estudiï la municipalització i, per tant, la gestió directa de l'escola de música. Merci.
Sí, Carmen.
Bé, aquest punt és recurrent ja de diversos plens. Com diu l'Enric, es va dir de posar-lo sobre la taula. N'hi ha un conveni, n'hi ha uns plaços. Ara aquesta revalidació de dates de 2 anys és un tràmit i es tindria que fer perquè no n'hi ha res preparat, ni tan sols aquest estudi de validar-ho com a servei municipal. Llavors, este que posar en marxa perquè no hi hauria alternativa i es quedaria parat. Des del nostre punt de vista, ha que recapitular en aquest sentit de que es tindria que revisar la funció municipal d'aquesta escola, revisar els números, revisar les funcions i intentar tornar-lo a dintre de l'àmbit municipal i no d'una empresa privada. D'acord? En aquest sentit, nosaltres votarem abstenció per aquesta raó. Després suposo que l'any que dintre de 2 anys hi haurà un any de, diguem-ne, de seguiment de conveni i llavors si tampoc estem amb els números, amb el projecte, llavors estarem abocats a fer un altre contracte amb aquesta empresa una altra vegada. O sigui, és com un peix que es mossega la cua. Si tu no ho prepares amb antelació i no tens un criteri de fer una escola municipal realment, doncs segurament seguirà sent en aquestes condicions perquè no haurà un projecte alternatiu. Jo penso que a 3 anys vista, com a mínim, un estudi econòmic, social, de que es podria fer per tindre-ho més clar sobre la taula.
Bé, per tant, en fi, recullo els comentaris dels grups. I aclarir que és un contracte, no un conveni. Sí, el que tenim és un contracte, no un conveni. No, és que s'ha dit també per part de... L'Enric també ho ha dit, és un contracte. El conveni és un altre document, un altre tipus de relació. Bé, entenc, per tant, que s'aprovaria amb 12 vots a favor i 5 abstencions. Perdó, sí que falta la Mariona. Molt bé. Passaríem, per tant, al següent punt, que és l'aprovació del conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Sant Celoni de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Aquest conveni, el canvi de model de recollida que es va produir just en l'impàs entre l'anterior legislatura i la presa de possessió de l'actual equip de govern, modificava la distribució dels contenidors. El model ha significat un increment amb la recollida selectiva i amb el pas del temps aquest increment ha fet que hi hagin diferents punts del municipi que es vegin desbordats. Segurament degut a factors diversos. És probable que la recuperació econòmica que es comença a visualitzar fa que hi hagi un increment de consum. Segurament el preu del cartó, per exemple, en aquests moments ha disminuït, per tant, segurament no hi ha tanta recollida no reglada. Hi ha diferents factors que, i probablement una major sensibilització de la pròpia ciutadania, fa que en aquests moments molts dels contenidors no arribin al dia de recollida que tenim establert amb el Consorci. Per tant, aquest conveni el que ens permet és regular aquestes recollides extra que faríem en els punts que tenim identificats que no arriben a la setmana de recollida que tenen el cartró i els envasos, bàsicament. I, per tant, passaria a recollir-se dos cops per setmana. El conveni el que recull és això i, per tant, ens permet doncs, poder-li encarregar al Consorci aquesta recollida. Sí, Eduard?
Nosaltres votarem a favor perquè sí que és veritat que bueno, Sant Celoni es veu, suposo, potser un increment del reciclatge, no? Pues que els contenidors estan molt plens i la veritat és que dona un poble brut. Però també, a la mateixa vegada, s'hauria de vigilar perquè, per exemple, Ferrem acaben d'enviar una foto dels contenidors davant de la policia. Ahir els van passar a recollir, no sé quin d'ells era, però sí que és veritat que la foto que m'han enviat estava al terra bastant brut. I es veu que fins avui al matí no s'ha netejat. Llavors això també s'ha de vigilar perquè és estiu, fa molta pudor, pot provocar que hi hagin rates, vull dir, això s'ha de vigilar també. És un... No.
Sí, alguna altra intervenció? Sí, Jaume?
Bé, nosaltres hi votarem en contra. O sigui, aquest conveni és prorrogar un sistema que ja estem veient que està fracassat i obsolet i no funciona. Els nivells de reciclatge que tenim no són ni els que ens demana Europa ni de lluny. Parlem d'un 27, d'un 28 i ens exigeixen un 50%. L'única solució que tenim és posar més contenidors, posar-hi més calés, més hores de recollida, més inversions. I això no és un canvi de model, això és polir el model que teníem. Canvi de model seria agafar un model com els països Àustria, Holanda, Alemanya i Bèlgica, que són els únics països d'Europa amb un tant per cent superior al 50% en reciclatge, que fan servir un sistema de recollida no nòmina i tipus porta a porta. A partir d'aquí hi ha 129 municipis a Catalunya que treballen en aquesta línia, que tenen unes mitjanes d'un 70% de reciclatge. A part, recordem que, ja no ho direm nosaltres, sinó que ho diu l'Agència Catalana de Residus, és que els residus descarts, com es diuen, sí, es triplicarà el seu cost de cares al 2020. Llavors, ja no és només un tema de convenciment ecològic i de reciclatge, sinó un convenciment també econòmic, que és una manera on també podem incidir-hi. D'altra banda, anar a seguir invertint en augmentar les franges de recollida, augmentar amb més contenidors, més punts de recollida, ens hauria de portar a vorejar una excel·lència en reciclatge, cosa que ni de lluny hi estem. I res, fins aquí, perquè és un tema que ja comença a ser molt recurrent i llavors la nostra intenció és fins quan estem disposats a seguir amb aquest model que no ens funciona i que no sabem què inventar-nos per anar-lo millorant.
Bé, de moment el que hem de donar és resposta a les necessitats que tenim. Per tant, de ben segur que en aquests moments cal incrementar la freqüència de recollida perquè els ciutadans estan reciclant més i millor que ho feien. En aquests moments estem per sobre el 30%, probablement tindrem dades ara aquest primer mig any més fines, clarament lluny del que ha de ser el nostre objectiu, per tant hem de seguir treballant amb aquesta línia. El model porta a porta, que és el que s'ha posat sobre la taula, hem començat a treballar i tenim ja algun primer estudi al respecte. Com s'ha dit en aquest ple i ho he dit jo personalment, com fan altres, com passava amb altres ajuntaments, similars, no gaire llunyans, bastant a prop nostre, de la mateixa dimensió, entenem que això segurament tenim 2, 3, 4 anys de marge de temps per treballar-ho i per posar-ho en funcionament, sempre i quan a nivell del consistori hi hagi un acord de tots els grups. Si no és així, certament això és difícil. Però ara el que fem és anar resolent els problemes que tenim avui, perquè els problemes d'avui també els hem de resoldre i entenem que aquesta és la manera de fer-ho.
Bé, tal com dius, és un problema recurrent i no es necessita la solució puntual del dia. Però, per altra banda, comentes que tot el consistori estigui d'acord. De fet, des del grup municipal de la CUP ja ens hem posicionat diverses vegades a favor. Em consta que l'equip municipal d'Esquerra Republicana també estava d'acord amb el tema. Iniciativa, em sembla que també estava per la labor. I el grup socialista, perdoneu, però no sé si esteu a favor o no, o us heu encara de plantejar. Vull dir, tens un consens bastant majoritari dintre de l'Ajuntament com per poder tirar. Vull dir que la part d'apostar per fer un canvi de model, un canvi de model, no matisar el model que tenim, que és el que estem fent ara mateix, el tens sobre la taula.
Sí, Carmen?
Nosaltres ens posicionem en una revisió global de la recollida de deixalleries, no? D'escombreries. El model tindria que ser el de recollida selectiva, però en aquest cas el que veig que està bé és revisar una situació, una planificació de recollides que ha quedat curta. Llavors s'ha fet una revisió, el poble es veu brut i es farà una ampliació. Aquestes revisions es tindrien que fer en altres àmbits. En aquest cas votarem a favor, però també reclamo això, que es faci, per exemple, el que és la neteja dels carrers, que ho he dit més d'una vegada, sembla que el consistori no té la sensació de que estigui brut el poble i la sensació amb aquests contenidors i els carrers cada vegada dona la sensació de deixadesa. I és la revisió d'aquests acords, de la situació real, és el que es tindria que fer en tots els convenis i acords amb les altres empreses de neteja o qualsevol altra, o sigui, revisions de la situació real, si el projecte inicial està complint les expectatives o sobra esforç o manca esforç per alguna banda. Això en aquest cas ho veig molt correcte, s'ha fet una revisió de la situació, ha solucionat un problema de neteja en molts punts del poble concrets i votarem a favor.
Bé, per tant entenc que serien 13 vots a favor i 3 vots en contra. Passaríem al següent punt, el número 14, que és l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Sant Celoni per la prestació del servei de transport escolar a l'Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni i per la delegació de competències en matèria de recaptació. El que fem aquí és, per tant, aprovar el conveni. La gestió del transport escolar no és competència municipal, és competència del Departament d'Educació, que té delegat en el Consell Comarcal, i en el Consell Comarcal li té delegada la possibilitat de que pugui establir convenis o relacions amb altres entitats, entre elles també amb els ajuntaments. De fet, com a ajuntament vàrem demanar a la Generalitat que ens digués quines eren aquelles competències que ens eren pròpies i ens corresponien, i en concret vam preguntar sobre el transport escolar, que ens varen contestar que no era competència, que li corresponia al Consell Comarcal i que, donat l'interès que tenia el nostre ajuntament, podíem establir convenis, no?, per la gestió del transport escolar, que això és el que venim a fer avui en el ple. Per tant, entenem que està prou ben argumentat jurídicament amb l'informe de l'àrea que tenim, en el que establim que la gestió, tot i que és un terme que es pot interpretar de manera genèrica i per tant hem demanat que ens acabin d'especificar una miqueta més, ens concretin més la referència a la gestió, la interpretació que el propi departament i el Consell Comarcal està fent d'aquest conveni que tenen signat amb el departament és que el finançament d'aquests convenis de transport no obligatori amb els ajuntaments, i en concret el Consell Comarcal ho està fent amb 21 ajuntaments de la comarca, és que el finançament el fan els ajuntaments, i el fan els ajuntaments perquè el departament no financia el transport que no és obligatori. Per tant, entenem que això està prou ben establert com perquè, en fi, pensem que s'ha de signar aquest conveni i que el tirem endavant. Per tant, la resta de grups, alguna intervenció? Sí, Enric.
Bé, bon vespre de nou. De fet, des de la CUP compartim al 100% les paraules que acaba de comentar l'alcalde. De fet, i de més, celebrem, no?, aquesta obertura de mides per part del departament i del Consell, del Consell Comarcal. Per tant, òbviament, votarem favorablement en aquest punt, però sí que voldríem fer una petita intervenció en relació, que de fet ho vam comentar ja en el Consell Escolar Municipal amb el regidor d'Educació, que havia la possibilitat de que hi hagués un segon bus escolar. Han passat, si mal no recordo, més de dues setmanes després d'aquest Consell Escolar Municipal, que se'ns va dir que se'ns reuniria o se'ns comentaria als diferents grups com estava la situació. Era per preguntar exactament ara, entrades a gairebé 1 d'agost, com està la situació d'un hipotètic i un possible segon bus escolar cap al Soler de Vilardell. Gràcies.
Bé, doncs està exactament igual que la reunió de grups que vam fer per comentar el tema, perquè vam, des de l'AMPA també i l'Ajuntament, havíem de valorar què passaria amb la resolució dels ajuts, com es moria la llista d'espera i acabar d'analitzar els paràmetres que fessin tirar endavant el bus i el compromís, que si això, doncs l'AMPA decideix tirar-lo endavant i hi ha prou acord polític, doncs en aquest cas haurem de portar a ple una subvenció extraordinària per l'AMPA per facilitar que puguin desenvolupar l'activitat. I simplement, com ha comentat la reunió, estem en aquest punt ara mateix.
Però en tot cas, ja des de, no ho pregunto, també perquè per desconeixement, hi ha alguna mena de calendarització o pla de treball? Tinguem present que al setembre inicia el curs, bàsicament perquè cal que estigui al marge de maniobra en termes temporals és baix.
El calendari és declarar les primeres setmanes de setembre. Allà ho hem de resoldre tot i, en tot cas, és cert que administrativament és molt més àgil que no pas que ho haguem d'assumir nosaltres. Estan tots els contactes fets amb les parts implicades, llavors és acabar de fer el pas i financerament tampoc és molt urgent, perquè amb un ple del setembre o tranquil·lament el de novembre podríem acabar de cobrir aquesta part de finançament.
Moltes gràcies.
Alguna altra intervenció? Carmen?
Nosaltres votarem a favor.
Bueno, per tant, quedaria aprovat per unanimitat aquest punt. Passaríem al següent, que és l'aprovació dels noms del carrer i de la plaça de l'Institut i de la nova escola Soler de Vilardell, carrer de la senyoreta Rosita i plaça de Muriel Casals. Sí, el Raül.
Bona nit de nou. Només comentar-ho, teniu a l'expedient. Vam fer, davant de l'urbanització d'aquests nous espais i que en el nomenclàtor oficial, malgrat que el Google Maps té noms que no sé d'on els treu, dic perquè algun ciutadà ha dit, però si ja tenia nom perquè el Google Maps posa plaça de l'Institut, oficialment no constava pas cap nom, i vam tirar endavant un procés participatiu per donar nom al carrer i a la plaça del Soler Institut i pistes d'atletisme. Es va fer en dues fases, una primera de recollida de propostes, qualsevol saloní salonina podria enviar la seva proposta de nom i plaça. Vam rebre unes 300 propostes, una comissió tècnica política de diferents àmbits, vam fer un filtratge, sobretot amb els criteris de la intenció del projecte, els valors de l'espai, el tema de l'esportiu, educatiu, Tenint en compte el dèficit de referències femenines en el nomenclatura oficial i descartant doncs, aquelles persones que estiguin vives perquè qualsevol nomenclatura recomanen que fins que algú no passi millor vida, doncs millor que no se li posi una placa a un carrer, no fos cas que ens haguéssim de desdir. Dit això, van arribar 5 propostes pel carrer i 5 per la plaça i finalment el resultat va ser doncs, que el carrer es diria el carrer de la senyoreta Rosita, la Rosa Pasqual, que va ser educadora durant molts anys a la vila de Sant Celoni, i a la plaça, doncs, plaça Muriel Casals, que la coneixeu pel seu activisme doncs, polític, molt transversal, des del PSUC acabant a Junts pel Sí, des de la societat civil amb Òmnium, i també doncs, recordar que va ser també la plaça que va acollir el 9N, pel qual la Muriel va, també hi va treballar, i per tant, contents de que aquesta proposta arribi, contents de que siguin dues dones, i que anem revertint la tendència al nomenclàtor de fer visible la dona també i les seves aportacions a la societat, i també contents perquè el procés ens va fer descobrir que tenim una sèrie de persones a la vila que potser ens han deixat no fa gaires anys i que serà just fer algun treball per recordar-les i perquè aquest patrimoni humà de Sant Celoni doncs, no es perdi. Potser no cal un nom de carrer, però sí que tenim un llistat de persones que segur que les haurem de cuidar d'alguna manera perquè ens aporten alguna cosa en positiu i perquè ens diuen molt del que som com a poble. Per tant, la proposta a aprovar seria en el nom de la Muriel Casals per la plaça i de la senyoreta Rosita per el carrer de l'Institut.
Sí, alguna intervenció per part dels grups? Per tant, entenem que quedaria aprovat. Bé, ara hauríem d'aprovar l'urgència del següent punt, que és el número 16. Sí que vàrem comentar ja en la informativa, però s'ha d'aprovar igualment l'urgència, que fa referència a... Perdó? Sí, sí, és aquest punt. Sí, sí, és aquest punt, és aquest punt. S'ha de votar l'urgència igualment. És a dir, com que ho vàrem comentar a la comissió informativa, el vam entrar dins l'ordre del dia, però s'ha de votar igualment l'urgència. Per tant, si us sembla, votaríem l'urgència d'aquest punt, si tothom hi està d'acord. I, per tant, passaríem a comentar-lo. Raül García.
Bé, malauradament, de portar aquest punt a ple, es va presentar una empresa a l'oferta, el que passa que es va presentar una hora i escaig tard de que acabés el termini de presentació. És cert que a cada ple que hem tret hem tingut alguna casuística que malauradament doncs, fa que a hores d'ara estiguem aquí. És cert que aquesta empresa ha manifestat el seu compromís, la seva voluntat de tornar-se a presentar, i potser n'hi ha alguna altra, per tant el que fem és declarar desert el concurs i aprovem de nou el plec amb les mateixes condicions que vam aprovar l'anterior. És el que portem a proposta a ple.
Sí, alguna intervenció?
Votarem a favor, però bueno, suposo, espero que vagi bé, si no hi ha, sí que ens hem de replantejar una alternativa o una altra història, perquè això ja, si algú està seguint, potser s'està rient una mica ja, vull dir... Ho votem a favor, però si no surt bé, doncs haurem de replantejar la manera de fer-ho.
Sí, Enric.
Hola, bones de nou. No sé si la gent que els agrada, els periodistes, o la gent que els agrada les pel·lícules, suposo que em podrien nomenar el dia de la marmota, això, com aquella famosa pel·lícula del Bill Murray, perquè és la quarta vegada que portem aquest punt al ple. No direm massa més coses, perquè des de la CUP ja ens hem posicionat. No, evidentment que veiem que aquest equipament és necessari, el que entenem és o demanem que es faci una reflexió des de l'equip de govern de què està passant sobre aquesta qüestió, perquè portar una licitació per quarta vegada al ple municipal amb tots els canvis que hi ha hagut i tot plegat, en tots els respectes i en tot el carinyo, és una mica, diguem-ne, còmic, per dir-ho d'una manera. Però en qualsevol cas, evidentment, aprovarem el punt.
Sí, Carmen.
Nosaltres aprovarem el punt.
Bé, per tant, el donaríem per aprovat i esperem que en aquesta ocasió les coses vagin millor. Així ens ho esperem. I el que portaríem a aprovació, votaríem l'urgència d'un punt que us hem fet arribar avui aquesta tarda, Explicaré una miqueta l'urgència del punt, després la votem i en tot cas acabo d'aclarir els dubtes que tingueu. En els pressupostos de 2017, una de les inversions que hi havia era la remodelació de l'edifici del Puig d'Ullers, on fins ara hi ha hagut el Soler de Vilardell, per tal de que s'instal·lés l'àrea de comunitat. Sí, com es fan en aquests casos, es fa una aproximació econòmica del cost que podria tenir, una rehabilitació i una recuperació. Un cop encarregat l'estudi, treballat amb l'àrea, tot el pla funcional, tot el detall, els arquitectes una vegada han fet el projecte, amb tot el que significa de rehabilitació d'un edifici antic, que es pretén que també des del punt de vista mediambiental, de tots els temes d'aïllaments, de tots els aspectes que ha de garantir, el cost final del projecte supera de manera important la previsió pressupostària que teníem. L'hem estat revisant per veure si hi havia aspectes del projecte que en qualsevol cas s'ha treballat des del primer moment amb l'àrea i amb els propis tècnics de l'Ajuntament, si hi havia alguna partida, algun aspecte que es podia retocar i de fet alguna d'elles s'ha ajustat però l'ajust és de poca consideració, per tant no s'ha vist tècnicament possible reduir gaire més el cost que el projecte estableix. Entenem que està molt, molt ben afinat i per tant el que volem és tenir un equipament en condicions que compleixi i contribueixi a donar resposta a les necessitats d'una àrea tan sensible i tan, que ha estat tan transcendent en aquests anys de crisi com és l'àrea de comunitat i de serveis socials. Per tant, el que proposem és una modificació a crèdit per incorporar la dotació econòmica necessària perquè això sigui possible. De fet, no haver-ho fet en aquest ple hauria significat fer-ho en el ple de setembre, amb el que significava de retrasar més de 2 mesos i el que implica no solament a l'àrea de comunitat, sinó que hi ha una cadena d'aconteixements que permet, una vegada l'àrea de comunitat es pugui traslladar en aquest equipament, que la policia es pugui traslladar en l'espai que ara ocupa l'àrea de comunitat perquè es puguin fer també les obres d'adequació de l'edifici de la policia. I, per tant, per fer-ho possible, el que hem fet és donar de baixa la partida de l'edifici de la policia perquè aquest any tampoc no es podia executar, perquè fins que no estigui executada aquesta no era factible. Per tant, en realitat, aquests diners el mes de desembre diríem que desapareixien. Per tant, el que fem és donar-li aquest ús, que en el fons és per l'àrea de comunitat, però també és per agilitzar i anar més ràpid amb tota aquesta cadena d'actuacions i d'obres que s'han de realitzar. Per tant, aquest és una miqueta el motiu de l'urgència de presentar en el ple. Penseu que el projecte ens el van presentar el dimarts, l'empresa. Sí que es venia treballant, però no disposàvem dels números ni del projecte fins aquesta mateixa setmana i, per tant, aquest ha estat és l'explicació del perquè d'aquest punt. Per tant, votaríem primer l'urgència, si esteu tots d'acord, i, per tant, en fi, jo crec que he donat ja una miqueta l'explicació també del punt, per tant, si voleu algun aclariment, donat que no ho vam poder fer en la informativa, doncs...
No, nosaltres votarem a favor, perquè bueno, és una inversió que ja vam parlar quan vam aprovar els pressupostos. El que sí que us demanem, ja sé que heu anat justos a temps, però també demanem que ho feu amb una mica més de temps, perquè clar, tothom treballa i clar, reunir-se al grup municipal d'ara per ara doncs, també és complicat, no? O sigui, demanar que intenteu fer les propostes amb una mica més d'antelació.
Sí, Jaume.
Sí, nosaltres també una mica amb la mateixa línia. No? M'ha sorprès a les 2 del migdia trobar el correu parlant d'una modificació de crèdit de 200.000 euros. És un tema que es porta treballant des del principi amb les inversions. Vull dir, en el febrer ja en vàrem parlar, no? I de cop trobar-nos això avui per avui. Ja entenc que els terminis manen i que s'han de modificar, però potser bueno, hauria sigut molt normal que hagués entrat el dijous passat a la informativa. I si no, d'alguna manera s'havia de marcar els terminis a l'empresa que fa l'estudi per no trobar-nos en situacions d'aquestes.
Sí, Carmen.
Nosaltres ens abstindrem perquè és una decisió de l'equip de govern. La modificació, les quantitats les veig realment importants perquè es dobla el que s'havia pressupostat. O sigui, no és un 10, un 20%, és el doble. No fa tant temps que s'ha fet aquest projecte, per tant no n'hi ha un increment real per temps i una explicació de què és degut l'increment i una miqueta més d'explicació penso que seria necessària. Llavors ens abstindrem.
Bé, he explicat una miqueta la urgència. El dijous passat no teníem el projecte i per tant no teníem aquesta informació. En qualsevol cas sí que em comprometo, com fem habitualment, en les reunions de territori quan tenim projectes que hem d'aprovar, doncs a fer una trobada i que es pugui explicar el detall del projecte i el per què s'ha produït aquesta diferència. De fet, el primer càlcul econòmic es fa a partir de paràmetres genèrics i és ara quan tens el projecte que tens els costos partida i tens tot el detall. Però en qualsevol cas ho farem d'aquesta manera. Per tant, entenc que hi hauria una abstenció i la resta de vots favorables. Passaríem al següent... Perdó? Sí.
No, si poguéssim fer una petita reunió i explicar-ho més tècnicament aquesta part...
Passarem al següent punt, que és el control d'equip de govern, on hi ha els punts de les resolucions dictades i les contratacions que heu tingut accés als grups. I passaríem al darrer punt, que és el de prec i preguntes. Per tant, sí, Josep Capote.
Sí, nosaltres era una queixa que ha generat al poble, ja no me'n recordo el dia que va ser del mes de juny, que al migdia va haver un col·lapse molt important a l'entrada del poble. Vull dir, jo vaig estar implicat, vull dir, i sé que a un regidor més també, vull dir, de l'empresa on treballo, que està a 3 quilòmetres de casa, vaig estar 40 minuts, perquè quan vaig entrar per l'entrada de Girona, vinguent de Girona, no veia res, que jo podia passar per allà, quan passes per allà entres pel pont i veus un col·lapse que, bueno, i jo era unes hores que hi ha massa trànsit i em penso que estava mal senyalitzat, bastant mal senyalitzat. Em sembla que la policia local acaba de fer una actuació a l'entrada de Girona, dir, escolta'm, aquella entrada està tancada, doncs entreu per aquí. Vull dir, va ser gent que va arribar tard a treballar, que no va poder dinar, va ser un desastre total. No sé, bueno, aquesta queixa segur que ha arribat a tu personalment. I
jo també, el Ric es va trobar també, com han parlat fa un mes o així, i diu que, bueno, que és un desastre. Jo sí que no ho fer. Vaig estar 40 minuts de la mesa Llobodant fins a casa.
Bé, recullo la queixa. Ens ha arribat i hem revisat com s'havia fet tota la senyalització i per tant ens servirà per tenir-ho present amb alguna altra actuació del calat que tenia aquesta, que era una actuació en l'entrada del municipi. Preveiem que hi hauria problemes, però probablement van haver-hi aspectes, en fi, de fet els tenim identificats, que caldrà millorar en un futur si és que s'ha de fer una altra actuació com aquesta. Bé, jo ara no valoraré si és una àrea o una altra àrea o si ha sigut aquest o l'altre, en qualsevol cas com a Ajuntament i en fi, nosaltres com a polítics també, evidentment, doncs, de fet ho hem revisat. Vull dir que recullo la queixa. I... Alguna altra intervenció?
Perdona, no, sí, Enric? Un apunt en relació que diu en Josep, que de fet també jo vaig trobar en aquesta situació. Pregunto, també des del meu enorme desconeixement, aquest tipus d'actuacions, jo sé per a altres indrets que quan són actuacions d'aquesta sensibilitat perquè afecten l'entrada o sortida, per exemple, doncs no sé si es poden arribar a fer per la nit, en cap de setmana, en períodes que potser no tinguin tant impacte per la mobilitat quotidiana. No sé, pregunto per si vosaltres ho coneixeu més aquesta qüestió.
Bueno, de fet, una part de l'actuació es va fer a la nit, però bé, és probable que en una altra ocasió doncs, ens plantegem tota l'actuació que es pogués fer. Es va valorar i en fi, es va considerar que no era imprescindible, va semblar que no generaria la problemàtica tan important que va generar. En qualsevol cas, doncs, en fi, des de les àrees això s'ha recollit i segur que es tindrà en compte per altres actuacions. Alguna altra intervenció, alguna pregunta? Sí, Jaume.
Sí, una pregunta. De cares a la futura piscina descoberta municipal de Sant Celoni, recordeu que l'equip de Convergència ho teníeu en el programa electoral, pautat en 4 anys unes inversions per, de cares a assumir, una piscina. I ara, tot just fa un any, vam presentar una moció com a CUP en la que demanaven a veure si podíem accelerar els processos de cares a trobar la ubicació i bueno, els terrenys, adequar els espais, les modificacions urbanístiques puntuals de cara a fer-les. Llegim que ara s'ha creat una comissió de seguiment amb els grups que han aprovat els pressupostos i la pregunta era si tenim sobre la taula alguna opció o hi ha alguna ubicació o algun termini de cares a la piscina.
Bé, en l'aprovació dels pressupostos i amb els acords que vàrem subscriure, en aquest cas amb el recolzament del Partit Socialista, un dels acords era crear un grup de treball per tal de fer el seguiment de les diferents actuacions que vam aprovar conjuntament. Una d'elles, de manera específica, era el de la piscina. Hem compartit, de fet les havíem compartit amb anterioritat, crec tots els grups, dos possibles emplaçaments que per dimensió haurien de poder permetre la ubicació d'una piscina en condicions. Un era el Sot de les Granotes i l'altre era a la zona de Can Sants. El del Sot de les Granotes té uns costos elevadíssims i té problemes d'inundabilitat, en fi, té molts problemes que clarament vam veure que no era viable, però en canvi a la zona de Can Sants hi ha una zona que realment té moltes possibilitats, que és la que hi ha un terreny que queda entre les pistes d'atletisme i la pròpia carretera de Campins. En allà hi ha una zona d'arbrat que a més segurament li podria donar un caire d'un briu bonic, no? Una zona segurament d'aparcament. Vam estar treballant aquesta opció. Això requereix modificació del pla general i en aquests moments estem en la contractació de la modificació del pla general per engegar tots aquests tràmits per fer-ho possible quan abans pugui ser. Terminis, en fi, ara no em posaré perquè quan poses terminis és quan les coses després no coincideixen, no? I per tant queda aquí gravat la intenció. Si poguéssim tenir-ho demà, pues, ho tindríem demà, però seguirem els tràmits que corresponen. Crec que al final, en fi, podem fer el joc polític de forçar terminis i, en fi, és lícit com qualsevol altre. Jo crec que el que és important és marcar un projecte que sigui bo, que compleixi amb les dimensions i les necessitats que tenim a Sant Celoni, que sigui possible des de tots els punts de vista, i crec que estem en la línia de que això sigui d'aquesta manera. Per tant, si al final s'allarga una miqueta més o una miqueta menys, si el projecte és bo, en gaudiran els nostres ciutadans i en gaudiran durant molts anys. Per tant, entenem, no?, i hem entès que aquesta és la línia per la que hem treballat. Sí.
Hem fet una reunió sobre l'ordenança de terrasses. Ens van demanar uns terminis de conclusions o d'idees per entrar. I això ho hem de tornar a quedar per trobar.
Sí, la comissió està viva i per tant hi ha d'haver retorn de la reunió que vam fer.
Hem de buscar data per retorn, entenc.
Sí.
Vale.
Sí, Enric?
Bé, sí, una pregunta. De fet, també vam parlar en el Consell Escolar Municipal, però sí que és cert que a vegades a posteriori fas més reflexions i valdria la pena comentar-ho. En tot cas, ho voldria preguntar el regidor d'Educació, en aquell Consell Escolar Municipal, es va plantejar, se'ns va explicar que en el pla educatiu d'entorn desapareixien els tallers d'estudis assistits, no? I que a causa de que hi havia hagut una mena de consens entre els diferents direccions de centres de primària, es mantenia secundària, si no vaig equivocat, els diferents centres de primària decidien ells com resolien aquesta qüestió internament i el pressupost que anava destinat a aquesta qüestió ells ho podien utilitzar per altre tipus de recursos o per altre tipus de programes que poguessin fer en els centres de primària de Sant Soni, però en qualsevol cas el que no vam plantejar era quins criteris s'havien utilitzat des de l'àrea d'educació per arribar a aquesta conclusió. És a dir, és sabut que les activitats extraescolars, de fet hi ha moltíssims estudis a nivell internacional que ho avalen, de fet fa poc el diari Ara, el mes de juny, juliol, si no m'equivoco, en el suplement Criatures hi havia tot un article parlant sobre els beneficis de les activitats escolars, entre les quals, òbviament, hi havia el reforç escolar. Doncs quines van ser les valoracions que es van fer des de l'àrea d'educació per arribar a aquesta conclusió, per tant, per la desaparició dels TEA o, en tot cas, no per la desaparició, sinó per la atorgació dels TEA cap als centres educatius que ells, per decisió pròpia, han decidit no utilitzar o utilitzar-ho per altres qüestions. I en qualsevol cas recordar també el que se'ns va dir en el Consell Escolar Municipal, que això sí, que els alumnes que es detectessin amb necessitats d'aquesta tipologia, per tant que haguessin de menester dels TEA, se'ls redireccionaria cap a una activitat realitzada per una entitat privada com és Càritas. Més que res, voldríem saber com es va arribar a aquesta conclusió per part de l'àrea d'educació, tinguent present que això pot generar impactes en un perfil determinat de població i en el seu rendiment escolar. Gràcies.
En el treball amb els centres, no ve d'un any, de diversos anys, hi havia centres que manifestaven les dificultats de portar el TEA a terme, perquè els perfils d'alumnes que acaben en el TEA, primer era una activitat molt de... es podia dissenyar millor, però al final seguia tenint el concepte potser de classe, tot i que reduïda, de fer els deures, amb un alumne que portava moltes hores a l'escola i que potser no els hi calia més del mateix, entre cometes. L'avaluació que en feien les escoles, que tenien moltes dificultats, que aquests alumnes no en tenien profit, que no hi veien un resultat positiu, que en canvi si se'ls redireccionava via projecte xarxa amb altres tipus d'activitats, una activitat més específica, sí que en donava molt, molt bon resultat. Llavors, vam creure que teníem dificultats, les pròpies escoles manifestaven de portar-lo al tema, algunes no. Llavors, nosaltres mateixos també tenim dificultats a l'hora de tenir aquest personal contractat per capítol 1. Llavors, simplement es va posar a disposició dels centres que els que volguessin, que aquesta, havien trobat la fórmula potser per aquest tipus d'alumnat que sí que va molt dirigit a secundària i certament els centres que tenen secundària l'aprofitaran, i els de primària de trobar altres alternatives amb aquest alumnat, que les comissions socials de cada centre que es reuneixen i que es van trobar aquelles fórmules, aquells projectes, aquells programes que anessin millor per l'alumnat. Jo quan vaig arribar ja bullia una mica aquesta inquietud i simplement ho hem encarregat de la millor manera possible.
Bueno, no sé, entenc l'explicació que ens fa el regidor. Vull dir, tinc la sensació que això potser també ve donat per el discurs de les pedagogies innovadores, segurament, i en tot cas també entenc que és possible que s'hagués de redefinir el projecte de reforç escolar, que potser era un problema de model, amb això podríem fins i tot compartir-ho, però en qualsevol cas entenem també com es fan altres ajuntaments. Per exemple, hi ha un cas d'èxit que és l'Ajuntament de Mataró, que ho estan aplicant d'una forma força exitosa, que modificant el sistema estàndard de reforç escolar han aconseguit impactes positius sobre l'alumnat. Per tant, que entenem que potser hauria valgut la pena repensar-ho des d'una altra direcció. No? I en qualsevol cas esperarem un any per veure quines han estat les accions que des dels centres educatius de primària han fet per redireccionar aquest tipus d'alumnat i veure quins impactes ha tingut. Merci.
En tot cas, jo remeteixo el que he dit. Aquí tenim un projecte no estrella, però sí que l'avaluació és superpositiva per totes les parts implicades, que és el projecte xarxa que ens permet identificar la necessitat de l'alumne al màxim i trobar una solució molt personalitzada i molt al que necessita l'alumne i no crear estàndards que quan tenim alumnes amb necessitats auditives específiques doncs els posem en un calaix, però evidentment les tipologies, les mancances, les necessitats de cada alumne són molt i molt diferents. No? Per tant, xapó per Mataró i estaré encantat de conèixer el sistema, però crec que tenim un molt bon projecte que no supleix, però que simplement fins i tot crec que és molt més potent, que és el xarxa, i hi ha altres projectes que estan portant a terme dins el pla educatiu d'entorn, evidentment, per atendre aquests alumnes amb més dificultats.
Sí, alguna pregunta? Sí, Josep Capote.
És un prec. Abans ha dit en Raül que hi ha una comissió feta, perdó, per lo dels carrers i tal. I bueno, se m'ha vingut al cap ja fa anys, perquè va ser un tema que va quedar sobre de la mesa a l'any 79, quan els primers anys de més democràtics es van canviar tots els nous feixistes que havien i eren tots quasi generals, no? I ningú va dir res, alguns érem joves i encara no havíem mirat prou la història, i altres igual sí que se li va passar. Però hi ha encara a Sant Celoni alguns carrers d'alguns personatges que si ho mirem, doncs que eren gent que eren feixistes i que van col·laborar amb Franco. I valdria la pena amb aquesta comissió això parlar-lo i mirar-lo, perquè ja sabem que són temes delicats i al carrer que porten igual 40 anys amb aquest nom, ara igual iniciar-lo. Però bueno, cal també que la història nostra pues, sapiguem allà un temps i la feina que vam deixar a mitges a l'any 99, que van ser prou valents, perquè vull dir, quan van treure el monument aquell de los caídos por España i per no sé què, aquí van venir falangistes, però bueno. Però sempre van quedar aquests carrers petits que després, quan vas anar mirant no, la història, cony, i aquest qui és aquest, no? No és un sant perquè sigui aquest Sant Joan, no. Noms de gent que van actuar clarament amb el règim, amb la Guerra Civil i amb la repressió. I tenen carrers a Sant Celoni, gent que portaven el dictador bajo palio. I ho deixo aquí perquè si no tindré que dir el nom del carrer i ara aquí també ja per la ràdio. No, sembla que és una mica, però aquest puesto de la comissió sí que valdria la pena comentar-lo. Hi ha dos carrers.
Només a nivell de comentari, aquesta comissió es va crear només per pensar aquest procés participatiu i escollir els noms, però trobo molt bé que hi hagi una comissió al nomenclàtor, no sé a nivell estructural com queda recollit, però per que hi hagi una comissió del nomenclàtor, per casos d'aquest tipus anar-los revisant i en tot cas ho recollim i ho mirem. Entenc.
Bé, en fi, ho recollim de tota manera, Josep. Sí. De tota manera, heu tingut la possibilitat durant 20 anys de govern de fer-ho, eh? De tota manera, ho recollim. Molt bé. Alguna altra pregunta? No? Doncs bé, bona nit i bones vacances als que les tingueu. I bon estiu.